swimming. Rient el ves picant de les frescors, nua sota el tricot, s'atansa a l'ona. L'aire marí fa enrere l'albornós. Ella, amb un gest decidit, li dona. Urra! L'escuma esflora una corona. Jugant, esquitxa el vent son peu descalç. I el delitós platxeri s'abandona son cos elàstic, impregnat de salts. El verd cristall de l'aigua, qui s'esberla, transparenta sa carn com una perla. Son braç fa en l'ona un vigorós esqueix. I en sortir de la mar, regalant tota, en sus membres gentils, llu cada gota, damunt la pell tibant de dona peix. Hem sentit aquest poema de Miquel Ferrà, bibliotecari i fundador de la Residència d'Estudiants de Barcelona. Ferrà és el referent mallorquí del noucentisme. Va exercir l'activisme literari en diferents publicacions que va crear i on va col·laborar i va fer de pont entre l'escola mallorquina i els nous poetes, com Rosselló Pòrsol. Miquel Ferrà és autor d'aquest poema Swimming, que, com tota la nostra audiència s'haurà donat, és una recreació moderna del tema del naixement de Venus, aquell quadre de Sandro Botticelli.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 17 de juny de 2014, passen uns minutets, no gaires, de les 9 del vespre, i som a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Per tant, això només pot ser una cosa, el programa de literatura i de cultura Tirant de llibres. Avui el número 268, l'últim programa de la temporada. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tota la nostra audiència. Saludem també la Gemma Grau, que amb la seva habilitat i perícia doncs porta el control tècnic d'aquest programa. I, en fi, tenim un programa extens per davant. Hola, bona nit, Esteve. Avui també tenim sí. amb nosaltres.
Sí, una mica escanyat, però bueno, estem a punt. Ja faig preparacions.
Molt bé, per la veu.
I el Joan veu, sí. el sentireu de seguida, que també volta per aquí.
Exacte. Molt bé, doncs l'Esteve és aquí perquè a l'apartat de biografies i assaig ens vol parlar d'un llibre que sé que li ha agradat, perquè m'ha n'ha parlat amb molt entusiasme, un llibre de Paul Preston, La guerra civil espanyola. O que parla d'aquest tema, no sé si el títol és exactament
bé,
així.
De fet, la traducció literal seria una concisa història de la Guerra Civil Espanyola. Sí.
Molt bé, doncs a banda d'aquest llibre tindrem, com sempre, quatre cròniques, la crònica des de les Illes Balears, crònica des de la Franja, crònica des de Catalunya i crònica des del País Valencià. A l'apartat d'Internet i llibres, en Joan ens parlarà d'un país de llibres, després ens explicarà què és exactament això. A la secció de llibres a la carta tenim dos llibres, en Jordi ens parlarà d'un llibre editat per Sapiens Edicions, Catalonia Calling, El món ho ha de saber, i l'Helena Martínez Pons ens parlarà del llibre de Jonasson, L'analfabeta que va salvar un país. Com sempre, tindrem el noticiari, l'editorial, perquè avui és l'últim programa de la temporada, i la frase que ens portarà, com cada setmana, en Jordi. Doncs bé, som-hi.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot.
Bé, fa qüestió d'un mes va caure a les meves mans un llibre sobre la Guerra Civil Espanyola, editat per Base, no sé si col·lecció portàtil, de l'autor Paul Preston. Com l'autor mateix comenta, és aquesta una edició, és una ampliació d'una edició de fa, que va estar escrita fa uns 20 anys i que en l'actual disposa d'un nou material referit a la guerra que la primera no tenia. El període que abasta les explicacions d'aquest autor comença al voltant de 1830 amb les desamortitzacions de terres a l'Església i l'aristocràcia en un intent de frenar l'immobilisme d'una noblesa acomodada en unes estructures socials que impedien la industrialització, la modernització i la democratització del país. Un sector de terratinents espavilats i de burgesos compren aquestes terres expropiades i s'estableix una oligarquia dominant sense cap interès a millorar les estructures socials o productives. Ans al contrari, es crea un cor repressor i protector, el de la Guàrdia Civil, dels nous latifundistes. Per tant, els efectes d'aquestes desamortitzacions no van dur les conclusions esperades. El creixement de la població i la corresponent invasió urbana de gent no qualificada, la guerra de secessió americana, que va afectar el comerç exterior de la indústria, de la poca indústria que hi havia, l'ultraconservadorisme de la monarquia i el control del país dels únics dos partits oligàrquics, liberals i conservadors, porten a les classes mitjanes, comandaments mitjans de l'exèrcit, la classe obrera i alguns representants de la petita burgesia a un carreró sense sortida que genera aldarulls i revoltes. Cobra força l'anarquisme al sud, ajudat per ideòlegs relacionats amb partits de tendència marxista i per la creença que l'única manera de resoldre els problemes és l'acció directa. Estem ja l'any 1897, quan una sèrie de fets tràgics, entre ells l'assassinat del president de la República, Cánovas del Castillo, donen ales a un cert populisme aprofitat pel ja tristament famós Alexandre Larroux. Per acabar d'adobar la conflictivitat, el 1898 es perd Cuba, la qual cosa crea un doble conflicte a afegir a la mala situació social del país. D'una banda, les exportacions i la influència exterior se'n ressenten i això té conseqüències per l'economia espanyola, sobretot la catalana, molt greus i posa de manifest la seva falta de competitivitat provocant acomiadaments massius en les fàbriques. Per altra banda, la necessitat de l'exèrcit de demostrar que és un element a tenir en compte, és a dir, el que diríem ara de marcar paquet, acaba de complicar les coses. A pesar de tot, sobiren inevitables canvis, el naixement d'un proletariat industrial militant, el naixement del PSOE i la UGT fundats el 1879 augmenten considerablement la militància i alhora neixen amb força els moviments nacionalistes al País Basc i Catalunya farts de pagar impostos per mantenir una classe latifundista paràsita. Passen alguns anys, sobre l'any 1912, i no sense que ja s'hagin produït revoltes populars, el 1909, Setmana Tràgica, crítiques antimilitaristes per part d'alguns setmanaris catalans, el Cucut, un creixement del sentiment anticlerical i com a conseqüència de que l'Església sempre ha afavorit l'estat quo, doncs, a pesar de tot això, diu, neix el Partit Reformista, els ideòlegs dels quals són una colla d'intel·lectuals republicans, Unamuno, Blasco Ibáñez, Azaña, etc., o inclús alguns socialistes moderats, com Indalecio Prieto, que inspirats en una modernitat i europeisme demanen a la monarquia una priorització i democratització i reforma del país. Paral·lelament, neix sota l'ombra de Larroux un altre moviment republicà. Al seu torn, i en aquells anys, l'exèrcit, decebut pels seus fracassos, com ja hem comentat, pèrdua de Cuba i d'alguns altres, exteriors, exacerba el concepte d'unitat nacional i decideix enviar al Marroc reservistes per defensar els interessos, diuen ells de la pàtria, de certs industrials en l'explotació dels recursos miners d'aquella terra. Ja veiem, doncs, que per una banda hi ha un intent de democratització per certs sectors intel·lectuals, però per altra banda hi ha un reformament de polítiques de dretes. De fet, pocs anys enrere, a finals del 1900, hi havien sorgit dos partits que després serien de dretes, però que d'alguna manera feien entrar dintre de la política o de la lluita pels interessos els industrials catalans amb la Lliga i els bascos amb el naixement del PNB. Aleshores, diu, d'altra banda, la radicalització de certs sectors socialistes, també cap a l'any 1912, crea o ascendeix el Partit Socialista i es crea el Partit Comunista. Durant aquests anys, entremig una dictadura del general Primo de Rivera, la Primera Guerra Mundial, etc., s'arriba cap a l'any 1930 amb la següent radiografia del país. D'una banda, un sector immobilista, ajudat per l'Església i format per una oligarquia latifundista i una burgesia de banquers i empresaris representants tots de la tradicional dreta espanyola, que, tot i algunes lluites internes, té els objectius clars, mantenir a tota costa la seva situació de poder. De l'altra, una barreja formada per un centre moderat, republicans i classe mitjana baixa, i una esquerra molt plural, socialistes moderats, republicans, socialistes més radicals, comunistes i anarquistes, desgraciadament poc cohesionat. Les alternances en la governabilitat del país, fins a l'esclat de la guerra el 1936, es deuen fonamentalment a que l'electorat de dretes, tot i no ser majoritari, es manté més fidel, mentre que els governs de centre-esquerra reben càstigs dels seus votants perquè la gent considera que les reformes fetes no són ni suficients ni prou ràpides. En aquest estat de coses, i segons narra Paul Preston en el llibre, el 12 de juliol del 36, pistolers falangistes assassinen el número 2 de la llista negra d'oficials prorepublicans que havia elaborat la ultradretana Unió Militar Espanyola, el tinent José del Castillo. El número 1, el capità Carlos Faraudo, ja l'havien assassinat. Enfurismats els companys d'en Castillo i com a revenja, decideixen assassinar un important responsable de dretes. El candidat era Gil Robles, màxim representant del partit de la CEDA, la Confederació Espanyola de Dretes Autonòmiques. Però estava de vacances a Biarritz i, per tant, escullen Calvo Sotelo, el qual segresten i assassinen, i així donen el punt d'entrada al conflicte. A partir d'aquí, l'historiador explica amb claretat com van viure, millor dit, patir les diferents zones d'Espanya un conflicte que estava ideat per ser un ràpid cop d'estat. Resumint en unes simples pinzellades el que de fet és el gruix de les explicacions del llibre, tractarem les següents qüestions. Com les potències estrangeres enfoquen el tema o el problema de la Guerra Civil? Diu, els anglesos, que a pesar de que un 70% de la ciutadania s'inclina pel govern de la nació, la classe dirigent que considera els espanyols uns bàrbars sanguinaris, que tem que el país es torni una república bolxevic, de fet el cònsol britànic Norman King afirma que si la revolució militar és avortada, Espanya caurà en el caos d'una forma o altra de bolxevisme i són d'esperar actes d'una brutalitat salvatge. Alhora, pateix també pels seus interessos econòmics i defensa els de la seva classe social. Moltes de les famílies de la classe alta espanyola porten els fills a estudiar a Anglaterra i parlen l'idioma anglès. Per tant, decideixen inhibir-se i pensen que una mà dura ja convé. Pel que respecta a França, el primer ministre, Léon Blum, en un primer moment favorable a la República, rep un comunicat d'Anglaterra que, si a l'ajudar-la esclata una guerra, segurament amb Alemanya i Itàlia, Gran Bretanya no ajudarà França. Això, juntament amb la por d'un rebrot de l'ultradreta a França, el fan canviar d'opinió. Pel que respecta als russos, aquests tenen un paper complicat. Temen que si ajuden directament, això faci que la resta de potències s'alineen en contra seva i a favor d'Alemanya i Itàlia, per compensar el possible creixement del comunisme. Tampoc els interessa, però, que Espanya esdevingui feu feixista. Per tant, el seu recolzament arriba, és poc i arriba tard. Pel que fa als Estats Units, també allà tenim dos bàndols clarament enfrontats ideològicament, els sectors progressistes pro-republicans i els conservadors a favor dels rebels. Per exemple, la cadena de diaris del magnat William Randolph Hearst, partidari de Franco, parlava del Madrid Roig governat per Trotsky. En aquest estat de coses, el president Roosevelt, pressionat pels grups catòlics, decideix que els Estats Units s'abstindran escrupolosament de qualsevol ingerència en la dissortada situació d'Espanya. Pel que fa a Itàlia i Alemanya, ja tenen clar al cap una expansió a tota Europa de la ideologia feixista. Els colpistes, afins a les seves idees, ja els hi convenen i els recolzen decididament. Com si no Franco, que tenia l'exèrcit a l'Àfrica, hagués pogut entrar a la península si les aigües de l'estret de Gibraltar estaven controlades pels vaixells republicans. Així doncs, un hipòcrita pacte de no agressió de les potències estrangeres decanta des del principi la balança, alhora que es neguen, per mort de la neutralitat, a vendre armament a la República. I pel que fa referència als dos bàndols, Paul Preston en fa el següent anàlisi. Els rebels, tot i algunes dissensions internes, sobretot en les esferes més altes del poder, Mola, Sanjurjo, Franco, etc., actuen amb una finalitat comuna molt clara, el manteniment del poder oligàrquic. A més, estan militarment millor preparats i a l'hora de prendre decisions, sigui quina sigui la finalitat, aquesta sempre justifica qualsevol mitjà usat per aconseguir-la. Els objectius són clars, assolir el poder quan més ràpid millor, sense preocupar-se dels mitjans empleats. A l'altre bàndol, els republicans, més mal preparats i en grups d'ideologies heterogènies, s'embranquen en discussions que s'eternitzen. Com diu l'autor, volen mantenir una democràcia absoluta en el camp de batalla i això fan que es converteixi el sistema en costós i ineficaç. La part militarment més preparada, la de certs sectors comunistes, que esdevindria el nucli de l'anomenat Exèrcit Popular, alhora té també una visió sectària de la societat que l'acosta des d'una vessant d'esquerres a ideologies feixistoides. De fet, es barallen sovint entre ells, fins al punt d'arribar a generar una guerra civil dins de la guerra civil. Al mateix temps, a la societat civil s'engeguen col·lectivitzacions de granges i d'indústries sense una preparació adequada. En definitiva, les presses i el caos i la falta d'una autoritat clara que governi ajuden també a enfonsar el sistema. Per exemple, dins del mateix Partit Socialista, les faccions més moderades, encapçalades per Indalecio Prieto, i les més radicals de Largo Caballero estan clarament enfrontades i es fan la guitza. O els sectors anarquistes d'ideologia afí a Trotsky versus els elements comunistes abanderats de Stalin. Recordem l'assassinat d'Andreu Nin a mans d'elements russos estalinistes. Pel que fa a la repressió, que va estar llarga i cruel, no m'estendré en detalls molt ben documentats i explicats en el llibre. En tot cas, Franco, un cop té la guerra guanyada, allarga el conflicte perquè vol redimir Espanya de qualsevol ideologia contrària. Com a mostra, segons de la terrible situació, segons explica Preston, les tortures, diu, eren la causa de l'elevant nombre de suïcidis que hi havia a les presons. I a cada presoner que suïcidava, les autoritats que se sentien estafades perquè així evadien l'acció de la seva justícia solien respondre amb l'execució d'algun parent del pres. En definitiva, aquesta és una obra ben documentada, entretinguda i clara, en la qual es fa palès que, tot i que es cometeren barbaritats en dos bàndols, en la part rebel aquestes eren instigades, justificades i planificades pels seus dirigents, mentre que en la banda republicana, més que una política d'estat, eren fruit del descontrol, de la ingovernabilitat aprofitada i de la ingovernabilitat aprofitada per faccions més radicals que es prenien la justícia pel seu compte.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim la primera crònica. Des de les Illes Balears tenim la Laia Martínez. Bon vespre, Laia.
Hola, bon vespre, companys, com esteu? Bé, per aquí, doncs, un poc ensupits perquè s'acaba aquesta temporada del Tirant de Llibres i a nosaltres, doncs, ens agrada molt escoltar-vos i compartir les nostres vivències literàries i culturals amb vosaltres, però, doncs, animats o emocionats perquè hem intentat fer una llista. De fet, he intentat fer una llista amb l'ajuda de la llibreria Quart Creixent de Palma, doncs amb una sèrie de recomanacions que són novetats literàries i que us pugueu, doncs, endur a la platja, a la piscina, a la riera o on calgui, però que us endugueu amb vosaltres, a part d'un llibre, una petita porció, diguem-ne, de les Illes Balears o del nostre caràcter, diguem-ne, perquè doncs, ens continueu tinguent presents i doncs, us faci més passador l'estiu. I bé, m'agradaria doncs, compartir-les amb vosaltres. Hem triat una mica de tot, hem triat contes i novel·la, també us porto doncs, propostes de poesia i una mica de guia de viatges. Comencem amb el llibre de contes Mai no sé què fer fora de casa, de na Neus Canyelles, una escriptora palmesana del 66, que va guanyar el Premi Mercè Rodoreda de l'any passat i ha publicat ara el llibre amb l'editorial Proa. Es tracta de 16 contes que es recreen a partir de contes d'altres autors universals, com per exemple Chekhov, Maupassant, Capote o Bukowski, però tot passat pel sedàs de l'experiència que doncs, la mateixa Neus Canyelles com a periodista i com a escriptora mallorquina doncs, ha tingut al llarg de la seva vida a l'illa a l'hora d'exercir aquesta professió. Són, doncs, instants decisius, però marcats per fets petits, quotidians, il·luminadors, en els quals, doncs, se'ns mostra com aquesta dificultat per entendre el món i els successos que ens van ocorrent, sobretot, doncs, des d'aquí, des d'una illa, que els veus venir, però no sempre els saps pair, doncs, poden condicionar la nostra manera d'escriure. El lector els gaudirà tant si coneix les versions originals com si no, i hi trobarà, segons espera l'autora, el plaer i l'emoció de l'univers d'una persona que escriu. L'altra recomanació és Els miralls negres, un altre llibre de contes, en aquest cas d'Antoni Vidal Ferrando, l'escriptor de Santanyí, que doncs, ha publicat aquests relats a Meteora, 12 contes extraordinaris, escrits des de la seva mallorquinitat, que moltes vegades doncs, s'assembla a la de Blai Bonet, per exemple, en quant al fet que és universal. Es tracta d'una narrativa profunda i lírica on es nota doncs, que l'autor és també poeta, que va des del detall més local i pròxim fins a l'observació més global i en una amplitud doncs, que té un abast d'això, de nivell de tot el territori del món. Hi ha gran presència dels elements naturals i la descripció doncs, molt precisa dels complicats caràcters humans. Són històries plenes de dramatisme, però doncs, amb una bellesa literària que farà que tinguem un gran plaer mentre els estiguem llegint. Una altra recomanació és la novel·la Si t'hi atreveixes, de Pere Antoni Pons, escriptor i periodista del diari Ara, nascut a Campanet, en un llibre que ha publicat l'editorial Empúries, i que tracta doncs, de la narració de dos companys de pis, en Robert i en Marcus, que estudiaven a Barcelona, van viure una sèrie de festes, van compartir inquietuds artístiques, però la vida doncs, finalment els va separar. Al cap d'uns anys es troben i hi haurà doncs, una mica diguem-ne, el repàs de quins somnis han complert, a quins han renunciat, i enmig un fet trasbalsador que serà la mort d'un mestre d'on havien estudiat i que doncs, els tornarà a unir per investigar aquest fet. Una novel·la perfecta per endur-se doncs, això per tot i mantenir-se doncs, intrigat. I una altra novel·la, però per endur-se a la mà, El mar, de Blai Bonet, l'escriptor santanyiner, publicada finalment per Club Editor enguany en una publicació que feia molts anys que es reclamava perquè havia estat doncs, ja descatalogada, ja que quan es va publicar en el seu moment va ser un llibre escandalós. És un llibre doncs, que xerra d'uns nois de 20 anys que viuen en un sanatori per tuberculosos i narra doncs, tota la seva angoixa en una obra doncs, que es pot qualificar d'obra mestra. En quant a poesia, m'agradaria recomanar-vos El rastre blau de les formigues, de l'autor menorquí de Leo Pons Pons, que acaba de publicar Quaderns Crema, Origen, de Miquel Besares, escriptor de Llucmajor, d'aquí de Mallorca, que va guanyar el Premi Vicent Andrés Estellers i s'ha publicat edicions 3 i 4, i també, per què no, la traducció que ha fet Jaume C. Pons a l'Orde de Caimari de l'obra completa de Walt Whitman. I finalment, pels que tingueu més ganes de viatjar i potser us plantegeu de venir-me a veure, una guia que acaba de publicar l'editorial Lleonard Muntaner, és una mena de guia assaig del poeta Sebastià Perelló que es titula Els darrers de l'illa, Els darreres, perdó, de l'illa, Literatura de viatges i les Illes Balears. Un volum petitó d'un centenar de pàgines, però que recull una sèrie d'articles que relacionen doncs, artistes d'arreu del món que han passat per les Illes Balears i n'han descobert diverses rutes que encara avui dia doncs, ens poden impressionar. I el llibre de Gabriel Bibiloni, Els carrers de Palma, publicat també per l'editorial Lleonard Montaner, on es recull una llista alfabètica de tots els carrers de la capital i n'intenta doncs, relacionar la toponímia amb els diversos fets històrics i fins i tot doncs, xafarderies dels personatges de la ciutat. Per tant, moltíssimes de lectures per mantenir-vos entretinguts, per mantenir-vos pensant o recordant els amics i les amigues d'aquí de les Illes Balears, que espero que disfruteu moltíssim i doncs que em pugueu comentar quan tornem a sentir-nos la propera tardor. Moltes gràcies i bones vacances.
Bones vacances, Laia, i gràcies, i fins a l'octubre. Molt bé, doncs ja tenim la segona crònica des de la Franja de Ponent. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret de Vall de Roures, de la Franja. En aquest últim programa de Tirant de Llibres voldria recomanar-vos pues, que ja sabeu que a llibreria Serret tenim una sèrie d'activitats tot l'estiu, que no parem, que vingueu, que pugueu disfrutar, diguem-li, del Matavanya, d'un territori, ja sabeu, excepcional, i que al mateix temps pues, us podeu trobar pues, com en la Gemma Pasqual, per exemple, que tindrem este cap de setmana en Xènia, tens un WhatsApp i tota la seva biografia, com altres que anirem, diguem-li, anirem fent, no?, cada setmana, i que us anireu trobant pues, en el Jordi Llavina, l'Antoni Vives, en Agustí Pons, en Josep Maria Tibau, en Carles Duarte, en Rosa Regàs, tota aquesta gent, tots aniran passant aquest estiu. Per què? Perquè tenim un tema important, que són els Premis de Literatura Rural, que com sabeu els fallem per a l'última setmana d'agost, i que allí sí que concentrarem, diguem, en aquella setmana a quasi tots aquests personatges que estem parlant, perquè ells són membres del jurat. Tenim el Carles Duarte, tenim Anton Castro, Elisenda Roca, tenim Sinterassa, tenim moltíssima gent, diguem-li, que mos participe i que lògicament estaran aquells dies allí, que són el dia 27, 28, 29, 30 i 31 d'agost. O sigui, aquests 5 dies de festa literària, no t'ho pregueu, perquè a més passa cada dia un poble. Un dia passa a Gandesa, l'altre dia passa a Calaceit, l'altre dia és Beseit, un certament poètic que fem a Beseit, que serà xulíssim, en honor al Desideri Lombarte. El dia de la fallada dels premis, el dia important, dissabte, que penso fer una trobada de tots els premiats, de tots els premis que es donen en llengua catalana, serà això molt xulo i molt especial, perquè vull que vinguin tots i els seus editors. Això serà algo que estem programant o per al dijous dia 28 o per al dissabte dia 30. El dissabte dia 30 sí que fem la festa literària en el fallo del guanyador. Tindrem un espectacle d'estellers de mà en mà, que ja el coneixeu, que enguany, diguem-li, és diferent, ha anat canviant. Ho vam presentar l'any passat també, que us ho vam presentar als Amics dels Clàssics, que vam tindre l'any passat, i enguany farem diferent. O sigui que jo us aconsello que entreu a la meva web, al Serret Llibres, que anigueu veient què és el que anem publicant, perquè us acabarem preparant fins a un paquet turístic, que això ho podeu trobar a un web que es diu, bueno, que ho estem preparant ara, que es diu www.mataranya, en Y, lògicament en català, matranyatravel.com. Allí veureu els paquets turístics que estem preparant, les ofertes turístiques, per a que pugueu vindre aquells dies, per a que pugueu disfrutar, diguem-li, de tots els actes, de tots els espectacles que farem. O sigui, penseu que són 5 dies a finals d'agost de festa literària. O sigui, tant al Serret Llibres, lògicament a la meva pàgina web, que des d'ahir podeu entrar al meu blog, al meu Facebook, allí on vulgueu, que ho trobareu sempre, al meu LinkedIn, també allí ho ficarem, tota la programació que estem acabant de perfilar. O sigui que tots fem una primícia, Penseu que és una primícia, per què? Perquè acabem programa de Tirant de Llibres i perquè fins a finals de setembre no estarem. O sigui, penseu que teniu 5 dies a finals d'agost espectaculars per a disfrutar, d'autors, de lletres, espectacular, en sorpreses, i damunt que tot l'estiu, lògicament des d'este dissabte en Gemma Pasqual fins a principis d'agost, que enganxarem ja en tot el que és el festival que anirem preparant de les lletres per a celebrar el certamen de literatura rural, pues estarem plens d'autors i que podeu disfrutar d'aquestes trobades tan espectaculars que ho faig sempre. Així que bé, que tingueu un bon estiu, que ho disfruteu i que ens aniguem trobant tots per aquí del Matarranya, que trobo que ens ho podem passar de primera. D'acord? Vinga, doncs fins el proper programa, que serà per a partir del 28 de setembre. Que vagi molt bé l'estiu.
Molt bé, Octavi, gràcies, i també bones vacances a tu també a l'estiu. Ens veurem el 30 de setembre, que abans he dit a l'octubre. El proper programa serà el 30 de setembre. Som-hi, doncs.
Internet i llibres.
Bé, amics, a l'espai Internet de Llibres presentem un blog que porta per títol Un país de llibres. De llibre, en singular. Un país de llibre. Això és un blog que està lligat al programa de televisió que té el mateix nom. Un país de llibres és un espai televisiu que vol acostar als espectadors els llibres valencians i en valencià. Es fan 13 capítols anuals de 20 minuts que es van emetre des del novembre fins al mes de març. Cada capítol està protagonitzat per un autor que presenta el seu llibre a través d'una conversa itinerant amb el presentador del programa, Eugeni Alemany. Podem conèixer tots els detalls del llibre, però també moltes coses sobre els autors. Forguem en la seva biblioteca, descobrim la seva rutina de treball, les seves manies, els seus autors fetitxes o, per exemple, aquests llibres que se li entrevessen i que mai no ha pogut acabar. Cal dir que jo he vist aquests programes, estan aquesta pàgina d'aquí, tots els que s'han fet, i l'entrevista la fan sempre al despatx de l'escriptor, i ell, envoltat de llibres, doncs explica totes aquestes històries que acabem d'explicar aquí.
Però no està vinculat a cap canal de televisió.
Sí, sí, ara dia on t'ho fan, això. No fan a TV3, no. Hi ha molts més llibres, no solament és un llibre, el programa. Diu, esclar, visitem llibreries valencianes i els llibrers ens fan les seves recomanacions personals. Tenim llibres per llegir al metro o abans d'anar a dormir. Alguns llibres s'alliberen de les nostres mans i poden anar a qualsevol lloc, esperant que algú es troba. Això que ven d'abans deien els book com deia, que s'amagaven els
book crossing.
Book crossing, exactament. Si voleu seguir el programa, visiteu la web, que ara direm el dijous, i també podeu veure'l a la tele. I els horaris són els següents. Això es fa a Levante Televisió, ho fan el diumenge, a les 8:45 del vespre, és a les 20:30 hores. I dimarts també, a les 15:30 hores, és a dir, a 3:45 de la tarda.
Però Levante no s'agafa aquí, oi?
No, però llavors hi ha una pàgina web que també passen en directe a la retransmissió dels programes. La pàgina on podeu trobar aquests programes és www.unpaisdellibretotjunt.com. Això ho podeu veure cada diumenge, perquè clar, no sempre hi és el programa allà, el passen cada diumenge a les 19 hores, a les 7 de la tarda. Per tant, si us interessa buscar això, doncs podeu trobar aquest programa d'aquí. I hi veureu que ja, si passeu i entreu aquí en paisdellibre.com, doncs veureu moltes més coses, qui participa, hi ha el suport del Departament de Cultura d'aquí, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i d'altres portals que parlen del tema del llibre. No us ho podeu perdre.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim amb nosaltres la Sílvia Romero, que ens informarà l'actualitat de Catalunya. Hola, bona nit, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Bon vespre, i quasi que ja hauria de dir també bones vacances, perquè després d'aquest programa d'avui ja no ens escoltarem fins passat l'estiu. Però bé, primer de tot, anem per feina. Començaré aquesta corresponsalia fent referència al cicle Parlem amb. En aquesta ocasió que ara comentaré, el convidat és Manel Oller, i aquesta xerrada tindrà lloc demà dimecres 18 de juny a les 7 de la tarda a la Biblioteca Guinardó Mercè Rodoreda, a Barcelona, concretament al carrer Camèlies. La conversa serà conduïda per Julià Guillamont i, com he dit, el protagonista és Manel Oller, poeta, crític literari, traductor, professor, i que està convidat per parlar del seu nou poemari, Bratislava o Bucarest, amb el qual va guanyar el 12è Premi Gabriel Ferrater de Poesia. Per més informació sobre aquest acte podeu entrar a la web de la mateixa biblioteca, que és www.bcn.cat/bibmercerodoreda. De la poesia passem a la música. A Banyoles, a la comarca del Pla de l'Estany, entre el 20 i el 24 de juny, té lloc el Festival Afònica, l'11è Festival de la Veu de Banyoles. És una nova cita amb la música, la cultura i, sobretot, amb les millors veus, ja siguin consagrades o emergents. Seran 5 dies intensos en què es pot descobrir propostes de gran qualitat artística en formats i estils ben diversos i, a més, enguany, i com a novetat dins del festival, s'acollirà una competició vocal de ressò internacional, que és el 5è campionat estatal de beatbox, en el qual participaran els millors intèrprets d'aquesta disciplina. Feu un cop d'ull a la programació del festival Afònica per poder conèixer els noms dels diversos artistes que podreu escoltar, els horaris, les ubicacions. La web per consultar-ho tot plegat és www.afonica.banyoles.cat. I anem avançant en el calendari d'aquest mes de juny. Com ja sabeu, l'estiu és una època on se celebren a diverses poblacions les conegudes fires medievals. Jo ara em referiré a una que té lloc ben aviat, el 3er Festival Medieval de Vilassar de Dalt, l'anomenat Vilatsari 978, que té lloc entre el 27 de juny i el 6 de juliol. En aquest festival, a més de la fira d'artesans i demostració d'oficis, a més dels jocs medievals, de les exposicions, també hi ha previstes diverses xerrades i conferències, com, per exemple, la taula rodona sobre els orígens del castell de Vilassar. O bé també teniu les visites guiades i comentades. Però de tot plegat trobareu àmplia informació a la web de l'Ajuntament de Vilassar, que és www.vilassardedalt.org. I continuem encara en aquests dies de finals de juny perquè hi ha un altre festival que m'ha semblat interessant. És el Festus, el festival d'arts al carrer que té lloc a Torelló, a la comarca d'Osona, el 27 i 28 de juny. Els protagonistes d'aquest festival són el teatre, la música, la dansa, les arts plàstiques, el circ i els curtmetratges. És a dir, que teniu per triar. Cal dir que Festus es va crear fa 17 anys i la intenció era donar veu als creadors joves que no tenen accés als canals de difusió. A més, totes les actuacions d'aquest festival són gratuïtes i es vol aconseguir que les persones, diguem-ne, poc acostumades al consum de productes culturals, descobreixin una alternativa a les propostes més habituals, a més de trencar amb la rutina del dia a dia. Repeteixo, Festus, Festival d'Arts al Carrer, el 27 i 28 de juny a Torelló. Per consultar el programa teniu la web www.festusfestival.com. I ja per anar acabant, faré esment d'un altre festival, En Bruix, la Festa de les Bruixes. Aquest festival el trobareu a Sant Hilari de Sacalm, a la comarca de la Selva, i es ve celebrant des del 2009. Té lloc el 28 i 29 de juny, i al llarg d'aquest cap de setmana hi ha programades un bon grapat d'activitats que tenen com a objectiu principal honrar la memòria de totes aquelles dones guaridores, metgesses i sanadores que van ser perseguides i condemnades injustament. Això es du a terme mitjançant xerrades, conferències, tallers, exposicions, espectacles de màgia, teatre de carrer. Una bona manera, penso, d'aprendre, de visitar la població de Sant Hilari de Sacalm i gaudir d'un amè cap de setmana. Però, sobretot, el que ara us desitjo, ja per tancar, és que gaudiu d'un bon estiu i d'unes molt bones vacances. Ens trobem de nou a l'octubre. Bon vespre.
Doncs fins l'octubre i moltes gràcies, Sílvia, t'hi esperem.
Molt bé, ja tenim la nostra benvolguda companya del sud, la nostra Pilar Murelló des de València. Bona tarda, bona vesprada ja.
Bona vesprada, bona nit, però clar, en este sol qui diu bona nit, veritat, que quasi que bona vesprada, bona nit allí.
Bé, aquí és bastant núvol,
del sud, una salutació. Sí. Ah, nosaltres no, nosaltres el núvol l'hem tingut a migdia, però ara ja fa sol. Així que, si us sembla bé, com sé que anem un poc pillades de temps, sí, us conte coses per al comiat del tirant de llibres abans de l'estiu. Doncs, ahir mateix es va presentar l'obra completa d'Estellers al Centre d'Octubre Cultura Contemporània i no volia estar-me de dir-ho perquè és una bona ocasió, ja que ve l'estiu per davant, de reprendre l'obra d'Estellers i com que ell va fer una presentació xulíssima de la reedició amb el Vicent Salvador, amb Ferran Carbó, doncs aprofite per deixar-lo per a lectura de l'estiu o almenys per a fulletjar alguna coseta. Tampoc no vull oblidar el Jaume Sastre, que encara continua fent vaga de fam, si no m'equivoque.
No, l'ha deixat el dia 40, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, crec que ahir.
Ahir,
a les 4 de la tarda.
No,
Ahir la va deixar per consell dels seus amics.
Sí, perquè estava al límit.
Entre els quals el Biel Majoral. Sí, doncs, sí, com els 40 dies i 40 nits de
Ja els
Crist.
Havia passat, diumenge, ara es veu-me. Li van fer un article a Núvol que me va agradar moltíssim. El Manacorí, que és que diu de Catalana Nació, l'Antoni Riera, li va fer allà una foto amb les espelmes, o sigui, el menjar es Jaume, i un poemeta que li va pujar, que deia d'alguna manera això, que menjar es Jaume, la llum que et dam. Doncs m'alegre pel Jaume i espero que els governs, el balear i també el valencià, doncs, prenguen seny de la identitat del poble i de la cultura i no facin malbé allà de reduir les classes en la nostra llengua pròpia. I, en fi, i us passa a contar l'agenda, si no avancem. Demà dimecres tenim la presentació del llibre Triadices, de Vicent Penya. És una antologia poètica de 1998 a 2012. Es farà també a l'octubre, a les 7 de la vesprada. Vicent Penya ha guanyat molts premis de literatura, de poesia, de narrativa, un poc de tot. El més important d'ell jo crec que ha sigut el Roig de Corella de poesia a l'any 2011 pel seu llibre de les Encònies, Enrònies, perdó. Dijous podem anar a la llibreria de Benimaclet pel seu 40 aniversari a les 7 i mitja, on es presentarà el llibre de Xavi Sarrià, Totes les cançons parlen de tu. I també podem anar a les comarques centrals valencianes, concretament a Xàtiva, perquè hi ha una concentració davant del Monument dels Maulets amb el lema, diguem, els països catalans no tenim rei, i ja sé que demà és una data que coincideix amb la crema de Xàtiva i amb la crema de moltes altres, amb l'ordenament de la crema d'altres moltes ciutats d'arreu dels països.
Perdona, demà o demà passat?
Dijous, exacte. És que ho estic avui, que és dimecres. Mira que malament.
Dimarts, som dimarts i serà d'aquí dos dies dijous, eh?
Efectivament, serà dijous a les 7:30 a Xavi Sarrià i a les 8 la concentració a Xàtiva. I també a les 6 de la vesprada, dijous mateix, es presenta un llibre, un altre que deixa per als xiquets, de recomanació de l'estil, El pirata Patatxula. És un llibre disc de Bertomeu amb dibuixos de l'Empar Bou, que es presenta a la Biblioteca Pública de Cocentaina a les 6 de la vesprada. Ho publica a les Edicions del Bullent i té uns dibuixos xulíssims. És una història molt bonica. I divendres 20 tenim el plaer d'escoltar al claustre del Museu Sant Pius de València a Eva Dénia i a Ricardo Belda, que cantaran per Brassens amb cançons de Bossa Nova i també de la nova cançó. Eva Dénia a mi m'agrada moltíssim, canta moltes cançons al fil de la nostra història, de la nostra identitat, i m'agrada moltíssim l'estil que li pega. I dissabte 21 podem escoltar també, continuant en música, a la Clara Andrés amb el seu nou projecte Entre Línies. Això serà a la comarca del Camp de Túria, a Bétera, a les 10:30 de la nit el dissabte. I no sé si... Ja crec que estic fora de temps, no?
Sí, quasi. No.
Tens un minutet encara.
Un minutet.
Doncs hi ha una jornada sobre la llengua i la cultura popular, el llenguatge popular valencià, que l'organitza l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Centre Cultural de la Beneficència, i el 17, 18 i 19 de juliol, com que actuen molts grups valencians, doncs estava bé de dir-me-ho, però serà allà al vostre territori, al Montblanc, l'acampada jove. Actuen els Amics de les Arts, actua Jarango, La Gossa Sorda, Els Pets, Els Pencat, Brams, Pirassou Sistema, en fi, moltíssima gent allà aplegada el 17, 18 i 19 de juliol. I, en fi, només em queda dir-vos que passeu molt bon estiu, que llegiu moltíssim, i fins a setembre crec que retornem, no?
Sí, el 30 de setembre.
Molt ben part.
El 30 de setembre.
Doncs una abraçada, i que vagi molt bé l'estiu.
Doncs una abraçada, que tingueu molt bon estiu.
Ja ens veurem aviat, per això, ja ho saps.
Ja ens veurem, clar que sí, no sabia si dir això en Antena Joan.
Sí,
efectivament, ens veurem molt pront, i ens direm moltes coses, i farem una bona avaluació del que ha sigut l'any i el programa, i propostes per al futur.
Molt perfecte, bé. A reveure.
A la resta de gent, una abraçada i bon estiu.
Igualment, una abraçada.
A reveure.
Adéu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, doncs ja tenim amb nosaltres l'Helena Martínez Pons, que avui ens parlarà de l'analfabeta que va salvar un país, de Jonas Jonasson. Recordem que és un dels llibres més venuts per aquest Sant Jordi. Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Hola, bona nit. Avui és el darrer dia, per tant, us he preparat un llibre molt especial. Ja havíem comentat un altre llibre d'aquest mateix autor. No sé si us recordeu, era l'àvia dels 100 anys que es va escapar per una finestra. I bueno, en aquell moment jo us vaig comentar que bueno, era un llibre que m'havia encantat pel seu cinisme, pel seu sarcasme, per la seva forma hilarant de veure les petites coses del dia a dia. I clar, em vaig quedar prendada de l'autor, que és Jonas Jonasson. I sona a suec, i sí, efectivament és que és suec. El llibre ens ve de la campana, com sempre, que ens ofereix la campana, ja sabeu, aquestes petites joies que són, bueno, petites, però tampoc tan petites, perquè aquest que ens ocupa avui va ser un dels més venuts el dia de Sant Jordi. Afortunadament, no tota la literatura sueca és tipus Larsson i detectius i novel·la negra i coses d'aquestes, sinó que també tenim aquestes petites flors, per entendre'ns. Llavors us explico una mica. És una novel·la que ens enganxa des del principi, perquè clar, el normal és que quan ens regalin una novel·la la comprem, o que sigui, l'agafem d'una biblioteca, el primer que fem és mirar la contraportada i veure de què va. Llavors, clar, aquí ja quedes atrapat. Amb el petit resum que fa la contraportada ja et quedes una mica enganxat. Llavors, doncs, aviam, l'analfabeta que va salvar un país, que és com es titula la novel·la aquesta, narra la vida de la Nombeko, que és una nena que comença des de l'escalafó més baix de la seva societat, de la seva capa social, a Soweto. Com bé sabeu, Soweto és és com un nucli urbà de l'extraradi de Johannesburg. Però us explico, Soweto ni tan sols és el nom, perquè Soweto són les sigles de Southwest Township, és a dir, és un lloc que ni tan sols té nom. Llavors ella el que fa allà, què fa? Doncs mateix a latrines. I llavors el llibre narra la trajectòria de la Nombeko, que comença en aquest Soweto i poc a poc acabarà a Estocolm. A Estocolm, a Suècia, doncs sí, juntament amb el rei de Suècia. I amb qui s'aliarà per evitar un cataclisme nuclear. Evidentment, com us podeu imaginar, el trajecte és llarg i en aquest trajecte doncs, es troba excèntrics, raríssims i perillosíssims personatges. Per exemple, es troba amb tres xineses que són molt impulsives, una mica fins i tot amb certs rerefons, com us ho diria, ja bé, amb aquelles persones que no es pensen, o sigui, que primer actuen i després pensen. Sí, impulsives, ja ho he dit bé. Un nord-americà que va desertar a Vietnam i que ara es dedica a fer ceràmiques en el més pur estil de la pel·lícula aquella Ghost, no sé si en recordeu, aquí fa com una mena de crítica. Dos agents del Mossad, que com bé sabeu és l'exèrcit israelí, després dos bessons, bueno, que són divertidíssims perquè són dos bessons univitalins i consten a tot arreu, a tot el món, a tota la seva paperassa, que són només una sola persona. També es troben amb un activista, el personatge d'activista és molt divertit perquè és la eterna persona enfadada amb el món, sempre és la que està a la contra. Que pugen els blaus, ella és verda, que pugen els verds, ella és blava, i és la seva posició, no és la seva posició només cara fora, d'ella cap a fora, sinó que també és la seva posició amb ella mateixa, està plena de contradiccions. Per mi és el personatge més encantador, a part de la Nombeko. Després també hi ha una comtessa que li ha agafat la dèria de fer tot el tema aquest de l'hort ecològic, també, evidentment, caricaturitzant el príncep d'Anglaterra, que sabeu que té el seu cultiu i el seu hort ecològic, i el primer ministre i el rei de Suècia. Aviam, la novel·la té una dinàmica molt, molt, molt activa, és a dir, no hi ha lloc per l'avorriment, no és una novel·la més d'un suec, vull dir, aquesta novel·la és una mica agradolça, és a dir, té aquella dolçor dels personatges tan entranyables, aquells aspectes de la vida dels fets que passen, de com són ells, i alhora que, clar, també hi ha el punt aquell en els mateixos personatges, fins i tot, no?, aquells trets de personalitat, doncs, que no són tan dolços, sinó que són una mica més de... Bé, doncs que ho tenim tots, de fet, això, però bueno, és potser menys la part menys maca del ser humà. I la Nombeko és pura innocència, però no és tonta. I és una noia que, aviam, a poc la vas estimant. És a dir, és un d'aquells personatges que a mesura que tu vas llegint el llibre vas desitjant que allò que ella vol se li compleixi. I tens molts cops la temptació de mirar les darreres pàgines del llibre, perquè malgrat ser analfabeta té aquella sabidoria que no s'ensenya a l'escola, i que anés amb ella, jo no crec que això es faci, sinó que amb això s'hi neix, i és una personalitat arrolladora. Penseu que passa de Neteja Lletries, com us he dit al principi, està tractant amb el ministre, amb el primer ministre suec i amb el rei sobre física nuclear. Aquí ho deixo. En general, l'absurd hi apareix bastant, ho comento perquè, clar, com jo us he dit que no és la típica novel·la, eh? Apareix bastant l'absurd, però és un absurd que dins del context és diguem, el més obvi, no? El més, o sigui, te l'esperes. Per dir-ho d'alguna manera, en una situació normal, l'absurd seria el normal. I és una crítica al sistema d'avui dia, una crítica voraz, una crítica bestial, una crítica que jo la comparteixo, perquè els governs occidentals doncs, estan plantejats d'una manera doncs, amb la que jo no hi tinc molt, perquè és el que tenim, evidentment, no? però clar, jo m'alineo no? amb la perspectiva del Jonasson en aquest cas, tot i que també fa una crítica molt severa al comunisme, als moviments antiglobalització i la seva hipocresia, als moviments globalitzadors i també la seva hipocresia. És una mica que, com es diu en castellà, no deja títere con cabeza. I per això m'agrada la novel·la, perquè malgrat tot, t'arrenca amb somriure. I això és el que m'agradaria que vosaltres us quedéssiu, amb aquest somriure. I ja està. I desitjar-vos molt, molt bon estiu. Bona nit.
Adéu, bona nit, a reveure. Bé, i passem, doncs, a la segona part d'aquest Llibres a la Carta, i concretament el llibre que ara presento, el Llibres a la Carta, és Catalonia Calling, el món ho ha de saber, que és editat per Sapiens Edicions. Com surt la idea d'aquest llibre? En primer lloc, diguéssim que aquest títol es va escollir per articular una campanya de màrqueting amb l'objectiu de fer arribar un llibre que expliqués el passat i el present de Catalunya a milers de persones de tot el món. L'objectiu d'aquest enviament massiu és aportar un granet de sorra al procés d'internacionalització de causa catalana. El nom de diverses persones, de 10.000 concretament, influents, es va recollir a partir de l'ajuda de catalans d'aquí de fora que en sabien l'adreça. Com es va finançar aquest llibre? A través d'un web de micromecenatge creat per l'ocasió. Cada ciutadà ha abonat una quantitat entre 15 i 50 euros per cobrir les despeses derivades de la confecció del llibre. El llibre ha estat escrit amb tota la qualitat i el rigor que caracteritza la revista Sapiens i hi han col·laborat firmes catalanes i internacionals. Està pensat especialment per al públic estranger i, a més, Sapiens en la tramesa d'aquest llibre a 10.000 personalitats de tot el món i ha adjuntat el DVD de la Via Catalana. Així que diguéssim que el llibre va acompanyat d'un DVD i és un regal que envia un ciutadà de Catalunya en el marc d'aquesta campanya, d'aquesta crida de Catalunya, a doncs, persones influents de tot el món. I entre aquestes persones podem comptar des del Dalai Lama a Aung San Suu Kyi, etc, 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 o l'Angela Merkel. El llibre consta de tres parts. Una primera part ens parla d'una nació anomenada Catalunya. Hem de pensar que intenta doncs, donar a conèixer Catalunya a persones que no necessàriament són conscients de la seva existència. Segueix un dossier prou extens de la guerra de successió, especialment doncs, de la seva filla, el 1714. Continua un dossier que tracta de 300 anys de Catalunya dins d'Espanya, amb aspectes com la lluita per l'autogovern, 300 anys d'espoli o croades contra la llengua, i acaba doncs, amb un apartat que s'anomena El futur que volem. I, en definitiva, el llibre consta de molts de gràfics, de moltes imatges, de molta retolació que destaca doncs, el concepte important o la dada important, de manera que és un llibre fàcil de llegir que contribueix a aquesta campanya de difusió de la causa del dret de decidir del poble de Catalunya.
Però el deuen haver enviat en altres llengües.
Sí, això és el que suposo, però no en tinc constància. Com que el títol ja és en anglès, fa pensar que probablement n'hi ha, com a mínim, una versió en anglès. I podria ser que en alguna llengua més, però tot això són suposicions. Bé, en tot cas, jo aquest exemplar en català l'he trobat a la Biblioteca de Sant Celoni.
L'editorial.
Estem fent el programa 268 i fa més de 8 anys que el fem sense faltar a la nostra cita amb l'audiència que setmana rere setmana ens ha anat seguint. A totes aquestes persones que han escoltat, escolten o escoltaran Tirant de Llibres, els diem moltes gràcies. Ja haurà vist si consulteu el nostre Facebook i sentit el programa per la ràdio o per internet que a la temporada que ara acabem hem aconseguit tenir corresponsalies a gairebé tots els països catalans, però encara ens falta Catalunya Nord. És un repte difícil perquè a l'estar situat en un altre estat les comunicacions són més complexes, però us puc ben assegurar que ho seguirem intentant fins a assolir-lo.
I l'Alguer també. Tampoc en tenim.
Tampoc, falta l'Alguer també. Però l'Alguer no coneixem ningú que ens ho vulgui fer, això. Tirant de Llibres és un programa fet en equip. Actualment hi ha 10 persones implicades i cada setmana donem el millor d'elles mateixes per tal d'oferir-vos un producte cultural de qualitat i de rigor, sense descartar l'emoció i la passió per la cultura i la literatura de la nostra terra, ja que, com sabeu, només treballem en clau catalana. Hem presentat moltíssimes ressenyes i entrevistes a les autores o autors dels llibres i ho seguirem fent, però també hem estat atents a presentar-vos propostes culturals i comentaris sobre fets d'aquesta mena que passen aquí. Per això són tan importants les nostres corresponsalies. No sabem fins a quan seguirem presentant-vos el programa, perquè el destí i les qüestions personals i familiars gairebé juguen. Però, en principi, i mentre el cos aguanti i ens ho passem bé fent-lo, aquí ens trobareu. Esperem seguir amb la vostra companyia la temporada que ve, tot encoratjant-vos a fer créixer la nostra pàgina del Facebook clicant a m'agrada, fent els comentaris adients quan presentem l'esclat del programa allà o fent-la conèixer a les vostres amistats, tot practicant el boca-orella. Molt bon estiu a tothom i fins al dia 30 de setembre, que és quan ens hi tornarem a posar. Malgrat el que deia Mae West, us diem que feu molta bondat i llegiu força.
El noticiari.
Bé, doncs comencem el noticiari amb dues morts, malauradament. Hem de comentar que la setmana passada va morir el sociolingüista i poeta Francesc Vallverdú, a 78 anys, llicenciat en dret a la Universitat de Barcelona i col·laborador de revistes com Serra d'Or o Nous Horitzons, es va interessar per la sociolingüística a casa nostra i va ser un dels impulsors de la normalització de la llengua. Durant dues dècades es va posar al capdavant dels serveis jurídics de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i també es va destacar com a introductor del realisme social en la poesia catalana i com a traductor. Jo recordo haver llegit, per exemple, de Camaró de Boccaccio, en traducció seva. També ha traduït llibres d'Alberto Moravia, Cesare Pavese, Italo Calvino o Leonardo Sciascia. En el terreny poètic, Vallverdú va ser autor d'obres com Llances, Cada paraula un vidre, Retorn a Bilbilis, Leviatán i molts altres. El 2009 es va publicar la seva obra poètica completa amb el títol Temps sense treva, obra poètica completa. L'any 1986 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. I l'altra persona que s'ha mort fa molt poc és la filòloga Francesca Bertrina, als 45 anys. Era especialista en l'obra de Caterina Albert, doctora en teoria de la literatura i editora de la col·lecció Capsa de Pandora d'Eumo. Des de l'any 1996 era professora a la Universitat de Vic i també va ser directora del Centre d'Estudis Interdisciplinaris de la Dona. També va escriure un gran nombre d'articles especialitzats sobre traducció i estudis de gènere.
Seguim amb una notícia, podem una mica més alegre, és que Jaume Sau Sastre, després de 40 dies d'estar en vaga de fam, doncs l'ha aturat. L'ha aturat perquè ha guanyat, perquè han guanyat. Diu, hem posat en evidència Bauzà, ara toca acabar la feina. I per acabar la feina, evidentment, s'ha d'estar en plena forma. I per això doncs, va decidir deixar la vaga perquè estava al límit ja del no retorn. I, és clar, això ja era realment una situació molt dramàtica. I finalment, doncs, amb bon criteri, creiem nosaltres doncs, que ha tornat a recuperar-se. Això li passarà uns quants dies. I serà present a la caiguda de Bauzà i serà present a la independència aquí a partir del 9-N. I clar, si no hi fos, no hagués pogut ser present en aquests dies d'alegria que encara ens esperen.
Bé, i ara mirant endavant, però els dies que vindran immediatament, hem de tenir en compte que som en un moment de festivals musicals i concretament us en destaco tres. Són concerts que fan país: el Rebrot 2014, que és l'aplec de joves dels Països Catalans, i se celebrarà a Sant Celoni del 4 al 6 de juliol. I actuaran grups com Oques Grasses, Talco, Espencat, Germà Negre, Doctor Calipso, Atupa, Opció K95, La Gossa Sorda i Còdul. A continuació, l'acampada jove, que tindrà lloc a Montblanc entre el 17 i el 19 de juliol. Els Amics de les Arts, Charango, La Gossa Sorda, La Raïz, Els Pets, Talco, Espencat, Oques Grasses, Brams, Juancho Escalari i La Rutban, molts més, etc. I finalment, acabo amb un festival que se celebra per tercer any consecutiu a Girona i es diu Catalunya vol viure amb llibertat i amb dignitat. Hi actuaran Flash Mob, Ses Freixes, Blaumut, Pepet i Marieta, Brams, Flash FM, Sac Noel, etc, etc. Bé, i ho deixem aquí. I com que ja hem arribat al final d'aquest últim programa de temporada, ve la frase. I la frase és treta del llibre Un pam de la independència, de Vicent Partal.
Sergi Jordi, dissabte vinent a les 7 de la tarda fan la presentació d'aquest llibre a Palau.
A Palau.
A la sala a la quadra.
Aquest dissabte d'aquesta setmana.
A les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda.
A la quadra. I fixeu-vos, per exemple, diu: crec que Espanya és un país que sempre... Ah, no, comença una miqueta abans. La llista de les qüestions en què caldria no espanyolejar té en l'àmbit de les llibertats civils una expressió major. Crec que Espanya és un país que sempre té por i això explica històricament els seus errors monumentals. Nosaltres no hauríem de tenir por de res, especialment no hauríem de tenir por dels nostres ciutadans, que és la por principal d'Espanya. I per tal de no tenir-ne hauríem d'establir d'establir mai els límits d'allò que es pot pensar o no, els límits d'allò que és permès o no. I bé, doncs amb tota aquesta temporada que ara cloem, us desitgem que aviat, és a dir, a partir del mes de finals de setembre, principis d'octubre, torneu a escoltar Tirant de Llibres. Mentrestant, us podeu treure una mica el desig de seguir-lo escoltant gràcies a Ràdio a la Carta de Punt7 Ràdio. I què més podem dir a la nostra audiència en el moment d'acomiadar-nos?
Que llegeixin molt i que ens ho expliquin, que també poden venir. Els oients també poden explicar-nos les seves lectures.
I que participeu al nostre Facebook. Penseu que està obert, ja tenim més de 100 persones que ens estimen. Si hi ha més gent, millor. Per això ens agradaria molt comptar amb vosaltres. I esperem que el setembre torneu a estar amb vosaltres. Bones vacances, i bon estiu i bona platja.
A reveure.
A reveure, bon estiu.
Fet el programa.
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio.